els migdies de COPE Menorca, comencem un nou programa, un mirall de l'església. Ens incorporam a la programació després d'unes bones festes nadalenques, esperant que els hagin gaudit en família i els hi desitjam una bona entrada d'any. Avui estem amb tots vostès, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar tot el que viu la nostra Església menorquina.
Reprenem després de les festes de Nadal de programació habitual. Aquesta setmana celebrarem el baptisme del Senyor, a la qual Vicent Llebrés dedica el seu comentari de l'Evangeli.
Pel que fa a l'actualitat de l'Església menorquina, rellarem de joves, concretament de la trobada europea de joves de Tese a Madrid i del pregó del senyor bisbe a les festes del seu poble, Elx.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
El poble vivia en l'expectació i tots es preguntaven si Joan no seria potser el Messies. Joan va respondre dient a tothom: «Jo us batia amb aigua, però ve el que és més fort que jo i no som digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies. Ell us batiarà a l'Esperit Sant i amb foc». Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova. Tot el poble es feia batiar i Jesús també va ser batiat. Mentre pregava, el cel es va obrir i l'Esperit Sant va baixar cap ell en forma corporal com un colom. I una veu va dir des del cel: «Tu ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut».
Tu ets el meu fill, el meu estimat. Aquest diumenge celebrarem el baptisme de Nostre Senyor després de l'Epifania. A l'Evangeli d'avui ens trobam a Jesús, ja adult, a la vora del riu Jordà, disposat a batir-se. Serà ocasió perquè tingui lloc una altra manifestació de Déu, una altra teofania. L'evangelista Lluc prepara en gran solemnitat aquesta escena d'avui, com si d'un gran quadre pictòric es tractés allò que es disposa a explicar-nos. Hem pogut llegir, durant el temps d'Advent, com Joan predicava un canvi radical d'aquells que l'escoltaven. Demanava la seva conversió. Aquesta paraula defineix el que significa el seu baptisme. És un baptisme de conversió. Però Joan sap que es troba en el moment culminant de la seva missió. Aquell que és l'esglaó entre l'Antic i el Nou Testament, aquell qui ha vingut a preparar els camins del Senyor, es reconeix no res davant Jesús. El baptisme de Jesús serà el camí, ja no el farem més tots sols, ell ens acompanyarà. És en aquest moment que el cel s'obre i l'Esperit de Déu baixa de forma visible i et sent la veu del Pare: «Tu ets el meu fill, el meu estimat, avui». En ocasió, és ocasió per a renovar les nostres promeses baptismals. La nostra voluntat de seguir a Jesús pel baptisme, confirmació, van ser units a Jesucrist, el fill estimat. L'Esperit que hi va rebre ens va donar la identitat de fills estimats de Déu, germans, tots formant una sola església. Seguim reflexionant sobre créixer com a església de portes obertes amb el tema 2, obrint les nostres portes. Així ens parla el bisbe Francesc a la pastoral.
Ens ha dit el papa Francesc que l'església en sortida és una església amb les portes obertes. L'església està cridada a ser casa oberta a totes les persones.
Serà bo que pensem quines són les portes que han tancat. Els grups que van realitzar el treball diocesà Discernir per evangelitzar assenyalen que moltes vegades oferim la imatge d'una església tancada en si mateixa i demanaven que estigués oberta a tothom. Entre els grups i persones a les que s'han tancat les portes es destacaven els divorciats i separats, els homosexuals i les dones i els joves, i també han tancat a moltes persones les portes dels sacraments sense cap motiu. Les persones que sol·liciten rebre un sacrament troben en nosaltres moltes vegades impediments, burocràcia i normes. Un signe d'obertura assenyalava també es mantenir obertes les portes, oberts als temples, perquè les persones puguin acostar-s'hi.
Cada comunitat cristiana hauria de pensar quins són les seves pors, quines portes ha tancat, i al mateix temps hem de deixar que l'Esperit vengui i mos faci obrir les portes per posar-nos en els camins dels homes, a les places de la ciutat i els pobles del camp.
Quan s'obren portes, es perd el confort i la calor de la casa paterna i és fàcil sentir-se més a la intempèrie. El Papa Francesc, que és molt conscient d'aquest risc, diu: «M'estim més una església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer que no una església malalta per tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats».
Però quan es tanquen les portes, s'acaba fent irrespirable l'aire. Una església que es tanca en si mateixa és una església que s'ofega. Una comunitat que no mira cap a fora acaba asfixiant-se. Necessitam obrir portes i establir llaços amb tots per tal de fer present el missatge de l'Evangeli en tots els àmbits.
I aquí avui ens podem demanar quines són les nostres ports. Quines portes tancam els altres? Com podem estar més propers als homes? Tenim por de ser qüestionats i perdre les nostres seguretats?
En el nostre espai musical, escoltam avui el compositor Luis Guitarra del seu disc Todo es de todos i sa cançó En lo profundo.
No hay nada que no sea sorprendente. Y sin embargo, bajamos tan a poco y pocas veces. Acomodamos el pulso a la presión de la rutina. Nos distanciamos del fondo y del origen de los días y no bajamos. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer.
La ciutat de Mó atorgava el nom d'un carrer al pastor protestant Francesc Tudurí just uns dies abans de tancar l'any 2018. Avui entrevistam el pastor evangelista Josué Cintas per saber una mica més d'aquest personatge i conèixer també una mica més de l'evolució de la comunitat evangèlica a Menorca. Benvingut, senyor Cintas.
Hola, moltes gràcies per la invitació i molt bon any a tots.
A vostè, per concedir-nos aquesta estona. Primer de tot, d'on va sorgir la proposta d'atorgar un carrer de Mó al pastor Francesc Tudurí?
Bueno, aquesta proposta neix perquè l'any 2018 van complir el 150 aniversari de l'obertura de la primera església, no només a Menorca o a Mahó, sinó a tot Espanya. I arrel d'això m'han fet tota una sèrie d'activitats i entre elles va estar la proposta cap a l'Ajuntament d'obrir un carrer a nom d'en Francesc Tudurí, que va ser pioner no només a Menorca, sinó també a tot Espanya. I d'aquí surt pues, la idea de que es podria haver posat un carrer a nom d'aquest pastor.
Llavors entenc que és una proposta que surt de dins la comunitat evangèlica. Com van rebre l'acceptació de la proposta?
Sí, de fet és una proposta que ve de les xerrades que va fer també el Cador Rovira aquí a Menorca arrel de 150 aniversari, i de diverses associacions culturals, també polítics, ajuntaments, gent personalment que també va apoyar, i vam poder aconseguir molt de signatures, molt d'ajut de part de molta part de la societat de Maó. I tot això va fer que ens animéssim a presentar-ho a l'Ajuntament i tots els grups polítics van estar d'acord i així va ser com va ser possible aquest nom d'aquest carrer.
Francesc Tudurí va crear la primera capella evangèlica i també una escola per filles necessitats just al costat, es veu? Què més pot destacar de la seva persona?
Per el que he anat investigant d'ell, com és lògic, ja fa molt d'anys que va viure, va morir després a Barcelona, és un home que podíem considerar un pioner, un avançat en el seu temps, en el sentit que va entendre que l'educació a nivell de fiets com a d'adults havia de ser per tothom, però se va obrir diverses escoles, no només a Maó, sinó també a Castell, a l'Oior, a Sant Lluís, i va obrir també un cementeri laic, que no eren catòlics d'aquell temps poguessin tenir un lloc on poder ser enterrats, que està a la vora a Trapucó, aquí a Maó, i també va obrir de part una església aquí al carrer de Gràcia de Maó. No només aquesta, sinó va anar obrint diverses coses, diverses esglésies a Maó, a Castell, a Ciutadella, a l'Aior, etc. No? I també una obra social bastant important d'ajut a la gent que en aquell temps, com és lògic, vivia una vida molt precària. Enrotllant del 1860 i pico, quan ell comença a fer aquestes propostes, i el 68 és quan ja pot obrir totes aquestes escoles i tota aquesta capella. Mm. És a dir, en resum, va ser un home, diríem, un poc avançat en el seu temps, i va poder aconseguir obrir totes aquestes coses.
Uh-huh. El dia d'esnomenament del carrer va comentar que encara recorden temps d'aïllament dels evangèlics, es veu? Em pot donar algun exemple?
Exemples són molts i són vius, molts d'ells, perquè hi ha molta gent que encara està a l'església i recorda i ens explica el que ells van passar. Jo, personalment, no vaig patir massa aquesta persecució ni aquestes coses, però sí que em parlen de com havien d'anar a reunir al camp, o havien d'anar, els hi tancaven a les cases o centres de culte, hi prohibien les escoles, després hi tornaven a obrir, inclús també a l'hora de cercar un treball, si eren evangèlics, no se'ls hi donava per aquest fet, no? O inclús hi havia persones que van tenir ofertes perquè sortiguessin de l'església i donar-los un treball molt millor. No? És a dir, les dificultats van ser moltes, van haver d'estar reunits de manera subterrània, un poc amagada, encara que sempre hi ha hagut presència evangèlica o protestant, segons com ens agradaria dir, aquí a Menorca. Mm.
I com veus la situació de la comunitat ara mateix, avui en dia?
Evidentment, tot això ha canviat. Ha canviat, per lo menos oficialment, encara que no socialment. Encara som, penso, uns grans desconeguts. Sempre he dit que l'Església Evangèlica no és algo importat ni pels anglesos, ni pels americans, ni per ningú més, sinó que és algo propi d'aquí, de la illa, que som gent de la illa, majoritàriament, i que els que van començar i van continuar eren gent d'aquí de l'illa de Menorca, no? de diversos pobles. Avui en dia, clar, tot això ha canviat, hi ha democràcia, no es tanquen les esglésies, però que encara hi ha una certa discriminació en el sentit de que s'ignora el que fem o se té com a... algo que no se considera molt, encara que nosaltres tampoc cerquem aquesta consideració, sinó seguir treballant, perquè les esglésies evangèliques o protestants sempre han lligat molt la fe amb l'obra social dins la societat. No? Així, ara, el nou temple aquí de Maó, també tenim el temple de Ciutadella, el castell, etc., doncs ens dona possibilitats de fer moltes més coses, tant en l'obra social, com amb el culte, com amb els joves, adolescents, i la idea un poc és la mateixa de la reforma protestant, que és tornar a viure l'Evangeli tal com Jesús ens proposa. Llevem-nos un poc tant de ritualisme, tant de política, tant de cometes eclesial i etc., i anar a tornar un poc a la font, que és Jesús. No? Entonces, la veritat és que ara pues, tenim molta més facilitat de comunicar-nos uns amb els altres, les relacions han millorat molt, tant a nivell d'Iglésia Catòlica com a nivell d'administracions, i això ens dona la possibilitat de fer moltes més coses, evidentment.
Ara que comentava, per exemple, la relació amb l'Iglésia Catòlica, creu que s'hauria de potenciar el diàleg ecumènic aquí a Menorca? Com creu que es podria millorar el diàleg en aquest sentit?
Sí, bueno, aquí n'hi ha que diferenciar el diàleg personal o de petites comunitats o grups entre nosaltres, els evangèlics de Menorca i els catòlics de Menorca, i és a nivell institucional. Nosaltres allà on podem fer més coses, evidentment, és a nivell personal, a nivell de grups petits, i crec que és per aquí on tindríem que anar, no? Trobar punts en comú, que com a cristians pues, tenim tant de bo com de dificultats dins la societat on vivim, i poder anar parlant. No? A nivell ja institucional, pues, ja a nosaltres ens fuig un poc, no?, el tema, perquè això ja és algo que ens supera en quant a les nostres possibilitats o decisions. Però sí que és veritat que tenim molt de cristians catòlics que són amics, tenim bona relació i també en comunitats senceres, no?, que ens podem comunicar. Evidentment, encara hi falta molt. Cada un encara, penso jo, va pel seu compte i bueno, va fer la seva. No? Però penso que seria bo pues, trobar grups petits de nivell de persones que estiguin interessades i poder parlar i poder compartir coses que tenim en comú.
Esperem que sigui, doncs.
Continuem escoltant en el cantautor Luis Guitarra del seu disc Todos de Todos, ara la cançó que es titula Mejor Contigo.
Mejor es alcanzar un sueño que seguir dormidos. Mejor no traicionar aquello que siempre creímos. Mucho mejor que dar la vuelta, dejar a un lado, cerrar las puertas. Será mucho mejor buscar un nuevo sol contigo. Mejor no acostumbrarse al peso de nuestras cadenas. Mejor no arrinconar aquello que vale.
I comencem, idò, posant-li ara les notícies d'aquesta darrera setmana.
I començant referint-nos a la trobada de Teser que va tenir lloc a Madrid, una trobada de joves de la qual ens informa na Maria de Ben.
Tres joves menorquines viuen l'experiència Teser a la trobada europea de joves de 2018 a Madrid. Na Neus, Nespa i na Maria, ja de tornada a Menorca, descriuen el viatge com una aventura, una experiència de pregària i convivència internacional molt enriquidora tant en l'àmbit espiritual com cultural. Les tres han compartit moments de reflexió i també de rialles amb altres joves ja a l'allotjament on es van trobar amb un grup de valencians i d'italians. L'endemà, al pavelló 6 de la Fira de Madrid, els esperava una pregària multitudinària. Veure tanta gent junta per una mateixa raó ha estat espectacular, expliquen. Durant tres dies han visitat diversos temples madrilenys i han escoltat tot de testimonis d'església d'arreu del món. Han conegut les tasques d'organitzacions com Alfa o Càritas i també experiències de vida com la de seminaristes o d'expresidiàries i com la paraula de Déu els ha ajudat en moments clau de la seva vida. La jornada s'han tancat el 31 de desembre amb una última trobada del grup d'espanyols que espera ja la pròxima edició de la trobada europea de Teser, a Polònia.
Seguim ara en el que fa referència en el pregó que va pronunciar el bisbe en el seu poble natal, Elx. Ens informa en Sebastià Taltavull.
El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, va ser el pregoner de les festes de la Verge de l'Assumpció del 2018 al seu poble natal, a Elx. En el seu discurs el dia 26 de desembre no va faltar paraules d'alabança a Maria, en especial a la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca. De fet, té ben present a la Verge menorquina, a la qual la sent com a guia i companya de la seva tasca, com va afirmar més tard a les xarxes socials. El bisbe ha volgut que les seves paraules fossin un cant a les glòries de Maria, en relació amb la ciutat i també amb la meva persona i ministeri, com ha expressat i explicat a través de Facebook. No sé parlar de Maria sense parlar també d'ella, perquè la sent en tot moment, com una mare propera, i per això el seu pregó es va convertir en molts moments d'oració. Va acabar el seu discurs amb una pregària on s'encomanava a Santa Maria de l'Assumpció, dona vinguda de la mà, a qui li va donar les gràcies per acompanyar el seu poble en tendresa materna, i ha demanat que els donés audàcia per a cercar nous camins i obrir les portes de l'Església i que arribi a tothom l'alegria de l'Evangeli.
I completam aquest bloc referint-nos a la festa del Predó que va tenir lloc a l'església de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella. És també na Maria de Vent qui ens amplia aquesta informació.
La parròquia de Sant Antoni Maria Claret acull la festa del Predó. Aquesta parròquia de Ciutadella ha estat l'escenari de la pregària anual del Predó el passat mes de desembre. El senyor bisbe Francesc Conesa ha presidit la celebració, al llarg de la qual s'ha ofert l'estudi de l'Evangeli i diversos cants. L'ocasió ha servit també per anunciar el compromís perpetu de mossèn Bosco Martí a aquesta associació del Predó. El prevere ciutadellenc ho ha fet palès en presència del responsable regional d'Espanya, mossèn Lucio Arnaiz. Amb la seva vivència diària, Bosco Martí ha manifestat que volia viure com un verdader deixeble per arribar a ser un bon apòstol. Un nombre notable de persones de diverses poblacions de Menorca l'han volgut acompanyar en aquest pas de la seva vida ministerial. L'Associació de Preveres del Predó fou fundada per Antoni Xavier a França i el seu tarannà més característic és l'estudi d'Evangeli, la pregària, la proximitat als petits i la vida fraterna.
A continuació, obrim la nostra agenda i els anem a explicar les activitats que podran participar cap propers dies. Primer de tot, els anem a informar de les activitats de la festa del nostre patró, Sant Antoni.
Hi haurà celebracions i benediccions d'animals als diversos pobles de l'illa entre els dies 16 i 17 d'aquest mes de gener. Dia 17, que és la diada de Sant Antoni, el senyor bisbe presidirà la missa de les 11 del migdia a la catedral, a Ciutadella, i després es durà a terme la processó dels Tres Tocs. Poden consultar els horaris de misses i benediccions al full dominical i a la web del bisbat, bisbatdemenorca.com, i també al diari Menorca.
Del dia 18 de gener fins al dia 26, l'Església Universal celebra l'octavari de pregària per la unitat dels cristians en pregàries a diverses comunitats i parròquies. Nosaltres els informarem d'una activitat que es durà a terme a Menorca la propera setmana.
I completam aquest bloc d'agenda referint-nos al viatge que està programat de peregrinació a Polònia i que organitza les parròquies conjuntament del Carme i Sant Francesc de Maó. Una peregrinació, com dèiem, a Polònia, que està prevista del dia 6 al dia 12 de maig d'aquest nou any 2019. Val a dir que els interessats en participar poden prendre contacte amb mossèn Llorenç Sales al telèfon 669 07 91 80, fent notar que les places són limitades.
I això és tot per aquesta setmana. Diego, desitjam una bona setmana als nostres companys Navero i en Carlos, que després puguin estar aquí amb nosaltres.
Efectivament, i a tots els nostres oients, tal com ja han dit a la capçalera, molt bon any.
Adéu.